Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Molt bon dia. Avui dimarts i demà dimecres la recomanació bàsica seria la precaució amb la pluja, sobretot per l'acumulació que podríem viure a la nostra comarca del Baix Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Com ens deia ara el Marc Vila, el Baix Empordà està en alerta per acumulació i també per intensitat d'aigua, i és que arriba un temporal de llevant. Per tant, la primera recomanació és precaució a tothom. Recordem l'últim episodi de grans pluges i grans tempestes al Baix Empordà i arreu d'Espanya, per tant, i que va ser un episodi tràgic, per tant, sobretot precaució. Per entendre què és el que suposarà aquest episodi de pluges, que de fet ja està plovent en molts punts del Baix Empordà, per exemple, a la Bisbal, per entendre-ho hem demanat a l'Albert Aparicio que ens resumeixi quines són les característiques que arriba de les tempestes que arriben. Aquest és el comentari que ens ha enviat el nostre cap de meteorologia, l'Albert Aparicio.
Estem davant d'un episodi de precipitacions que, si bé és cert, cal anar amb precaució perquè poden causar incidents al llarg del dia d'avui i a les primeres hores de demà, no serà tan intens, o si més no, les previsions no són que siguin tan intenses com la darrera ocasió, com va ocórrer a Calonge, on es van superar els 40 litres en mitja hora. Es preveu que no siguin tan intenses, tanta pluja en tan poc temps, però sí que al llarg del dia es puguin superar els llindars de més de 100 litres per metre quadrat, però al llarg de les 24 hores, és a dir, una pluja més distribuïda, en moments de xàfec fort, es poden superar els 20 litres per metre quadrat, però segons el Servei Meteorològic de Catalunya no ens arribaríem als 40 litres per metre quadrat en mitja hora, que és el que va ocórrer en les últimes inundacions a Calonge.
De seguida ho ampliem, són les 8:02. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Precisament per aquest episodi de fortes pluges, tanquen el passeig marítim i diversos carrers de Platja d'Aro per risc d'inundacions. Es talla i es prohibeix l'accés al passeig marítim, als camins de ronda i a les cales de la façana marítima. I també es talla el trànsit per a cotxes i vianants als carrers i cotxes i zones que podrien inundar-se. Això pot fer que s'anulin parades del transport públic. De seguida ho ampliarem amb els nostres companys de meteorologia. Avui en què també parlarem amb el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, perquè de seguida comença la temporada de vacunacions, molt relacionat amb el temps, amb el clima. Doncs comença la temporada de vacunacions i mirarem d'explicar i de veure quines seran les característiques d'aquesta temporada de grip. Hi ha més notícies. Per exemple, que Palamós reformarà la plaça on s'ubica un dels miradors més famosos i concorreguts de la vila. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Efectivament, es tracta de la plaça Murada. S'ha aprovat inicialment amb l'únic suport d'Esquerra al partit del govern. L'oposició diu que està d'acord amb què s'ha d'actuar en aquest espai, però considera que calia mantenir una interlocució amb altres persones més enllà dels veïns i treballadors de la plaça. El projecte costarà uns 50.000 euros.
La policia local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a l'estació d'autobusos de la Sarfa de Palafrugell. Eugènia Güell.
Bon dia. Va ser abans d'ahir a la matinada i presumptament qui va cometre el robatori s'haurien endut dues caixes enregistradores, segons informa Ràdio Palafrugell.
Han robat a la Sarfa. Mira, aquest mes d'octubre han començat els treballs d'urbanització de la parcel·la sense pavimentar ubicada entre els carrers Sant Pere i Santa Teresa de Begur.
L'espai que ara actuava com a zona d'aparcament per a vehicles serà transformat en un nou espai verd multifuncional que, segons ha dit el regidor d'Obres i Serveis, Jordi Carreras, ajudarà a pacificar el centre del municipi.
Una seixantena de persones van participar a l'anellament científic d'ocells silvestres el passat diumenge a Santa Cristina d'Aro.
Els participants van poder veure l'anellament d'un parell de pit roig, una marallenga blava, una marallenga carbonera, un tallarol cap negre i un tort.
I l'Ajuntament de Palamós invertirà 35.000 euros per cadascuna de les properes edicions del Carnaval.
Sí, seran la del 2000 i la del 2021 i les organitzarà l'Associació Carnaval de Palamós després que l'Ajuntament li hagi adjudicat.
La marca Territori Empordà està en marxa, estarà en marxa a partir del novembre. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. L'acte oficial de presentació es farà el 14 de novembre a Torroella de Montgrí. La marca servirà per donar a conèixer tots els productes i serveis de les comarques del Baix i l'Alt Empordà.
I en un episodi de tempestes com el que estem, hem decidit que la cançó del dia és aquest temporal dels Buhos.
Tornava a riure, intentava aprendre a viure lliure com l'aigua del mar. I sol mirava la lluna, assegut sobre una duna, a la foscor del teu far. De matinada, quan toquen retirada, segueixo la petjada que ahir em vas deixar. Que un poeta li faci donar cap pas. Sense tu passo les hores, les onades de la tores em diuen que tornaràs. De matinada, quan toquen retirada, segueixo la petjada que ahir em vas deixar.
Són les 8 i 9 minuts. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la Garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant El Canti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant El Canti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant El Canti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant El Canti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
Ràdio Capital. 4 minuts i serà un quart de 9 del matí. Avui estem molt pendents del cel, estem molt pendents de la previsió meteorològica. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia. La pluja que va fer acte de presència dilluns a la nostra comarca, avui i demà serà la notícia meteorològica, sobretot per acumulació. Estem davant d'un episodi de pluja amb situació de llevant que portarà precipitacions molt abundants, importants i generals aquí al Baix Empordà. La situació, quasi de llibre, comportarà un episodi de vents allevantats, gran temporal marítim, amb onades que podran arribar als 3 o 4 metres d'alçada i, sobretot i com a més destacable, la pluja que amb mapes de previsió podrà acumular registres de 100 litres en 24 hores. Localment, aquestes pluges podran anar acompanyades de tempesta i acumular més de 100 litres. Això ens fa recomanar molta precaució davant l'episodi que tindrà el seu dia àlgid avui dimarts. Feia molta falta la pluja i en tindrem molta, potser massa i tot. Avui serà un dia plujós, regarem el territori assedegat. Ara només cal que estem atents als diferents avisos de perill que ha emès i emetrà el Servei Meteorològic de Catalunya per la nostra comarca. Avís tant per intensitat de pluja de més de 20 litres en mitja hora, per estat de la mar amb onades que podran superar els 2 metres i mig d'alçada o per acumulació de més de 100 litres de pluja en 24 hores. També és important tenir molta precaució amb els cabals de rius i rieres que podran augmentar a nivells molt destacables. La situació demana estar atents a les diverses informacions meteorològiques. Malgrat això, paraigües a la mà i que tingueu bon dimarts!
Doncs igualment, Marc, davant la previsió de les fortes pluges i la llevantada entre ahir i dimecres, és a dir, demà, l'alcalde de Castellplatja d'Aro, Maurici Jiménez, ha emès un ban municipal en què es prohibeix el pas de persones i cotxes a diversos carrers i també fa algunes recomanacions per evitar perills. Es tanca i es prohibeix l'accés al passeig marítim, als camins de ronda, a les cales de la façana marítima, es talla el trànsit per cotxes i vianants als carrers i zones que es podrien inundar. I això fa que s'anul·lin algunes parades de transport públic. També s'intentarà obrir la gola del Ridaura i la riera del Treumal per garantir que l'aigua del riu desemboqui bé i s'obriran i es netejaran i també es senyalitzaran els embornals de les zones que es puguin inundar fàcilment. I també s'han posat a punt els sistemes de bombeig. Això, mentre recordem, Platja d'Aro està ultimant un pla per evitar les inundacions quan hi hagi tempestes. L'alcalde, Maurici Jiménez, ens va explicar aquí a Ràdio Capital que durant aquesta primera quinzena d'octubre començarien les obres per mirar de refer el clavegueram de l'avinguda Doctor Fleming i també s'actuarà a les avingudes Castell d'Aro i S'Agaró. relacionat una mica amb això i amb la temporada, el temps en què estem, avui volem parlar de la campanya de vacunació que comença la setmana que ve, la campanya de la vacunació de la grip, i per això tenim al telèfon l'Anna Pallarés, que és infermera del CAP de Palamós i membre de la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut. Anna Pallarés, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La campanya de vacunació contra la grip comença dilluns vinent, no?
Exacte. Dilluns vinent comencem a posar les vacunes de la grip.
Qui és qui ha d'anar primer dilluns mateix i si no és dilluns durant la setmana a posar-se la vacuna?
Bé, hem de tenir en compte sobretot la població de risc, que és la que ens interessa més que es vacuni perquè és la més feble davant de la grip, que serien persones majors de 60 anys, dones embarassades en qualsevol mes de gestació, persones malaltes cròniques, amb malalties cardiovasculars, neurològiques, respiratòries, pensem també en la diabetis i l'asma, que també són aquest tipus de malalties cròniques, residents en centres de la gent gran, persones amb obesitat mòrbida, és a dir, amb una obesitat molt important, professionals de la salut i cuidadors de persones del grup de risc. Mm-hmm. També hem de tenir en compte altres treballadors de serveis públics essencials com els bombers, coses de seguretat, serveis d'emergències mèdiques, que també s'ha recomanat que es vacunin.
Val. Per tant, això comença dilluns. Com a qualsevol CAP s'activa aquesta campanya de vacunació a qualsevol dels CAPs del Baix Empordà?
Sí, exacte. La vacunació comencem a tot el Baix Empordà, Torroella, la Bisbal, Palafrugell i Palamós. Comencem de manera simultània també en els consultoris a vacunar a partir del dia 28. Llavors el que és important és que les persones demanin cita prèvia. Es pot fer de diverses maneres. En línia, per exemple, ho poden fer a través de la web o també de l'APP, que és molt còmode perquè ho pots fer a qualsevol hora, val? On trobaran una agenda on posa ja específica la campanya de la grip per demanar hora específicament per la vacunació de la grip. Ho poden fer també per telèfon, el de cita prèvia, que és el 972 60 92 22, val? De 8 a 3 de la tarda, i també ho poden fer anant directament al CAP o al consultori.
Això t'anava a preguntar, és a dir, aquí hem parlat abans de la població de risc, però es recomana que es vacuni tothom, o no?
Tota la població general, vols dir?
Exacte.
No, o sigui, tota la població en general sistemàticament no, és a dir, primer hem de prioritzar aquests grups de risc, perquè clar, no s'ha calculat vacunar tota la població general si no té aquest factor de risc. El que passa és que, com veus, és una mica ampli, és a dir, que tant treballadors com persones que tenen cura de persones febles també s'ha recomanat que ho facin. En el cas de nens, per exemple, només hi ha casos específics que pateixin alguna malaltia respiratòria i tal, que en aquest cas m'indica el pediatre i els vacuna la infermera de pediatria, i en el cas de les embarassades totes, en aquest cas totes estaria indicat que es vacunessin de la grip, i ho poden fer a través de la llevadora si tenen hora o bé demanant aquesta hora específica per vacunar-se de la grip. Tota la població general no cal, però sí que és el grup de risc que he assenyalat abans, que són majors de 60 anys, cuidadors o persones amb malalties cròniques, tinguin l'edat que tinguin, aquests sí que són importants que es vacunin, i ja és un gruix important.
Clar. Però m'ha interessat molt el que m'explicaves de l'aplicació, perquè aquesta aplicació ja n'hem parlat una vegada. Sí. És molt ràpid, no?, demanar hora a través d'aquesta aplicació.
Sí, és molt ràpid. És a dir, ara ja s'ha habilitat una agenda que posa específicament campanya de la grip, i llavors tu entres amb l'APP i te'n vas aquí. Hi ha una agenda específica de campanya de la grip. Entres a les meves visites, nova visita, campanya de la grip, i llavors ja et surt automàticament la BS que et toca, perquè tu t'has donat d'alta, t'has baixat l'APP, tu ja pertanys a un lloc determinat, no? Llavors ja et surt, doncs, el teu consultori de referència, el teu CAP de referència per demanar hora, i és així de senzill, i tu la tries.
Està clar. Com es preveu la temporada de grip, especialment forta?
Bé, aquesta previsió encara no tenim dades fehacents de com serà. El que passa és una miqueta, quan comença una mica la temporada, pots veure quin tipus de virus és el que està fent més prevalença i quin mal està fent, per dir-ho d'alguna manera, no? Adelantar-nos abans és una mica difícil de fer la previsió, però el que sí sabem cert és que les persones de risc, tant si ve molt forta com si no, una grip els complica molt la vida, no? I això és el que volem evitar, no? Les complicacions d'una grip que amb una vacuna es pot evitar.
Clar, precisament, segons dades que ens ha passat el Servei de Salut Integrat, clar, l'any passat en tot el Servei de Salut Integrat es van vacunar el 46% de la població en situació de risc. Com és que aquesta xifra no és més alta?
Bueno, i és més alta que altres anys, eh? Sí. És a dir, és un repte, per això t'ho deia, eh? És un repte. És a dir, encara hi ha certes reticències a la vacuna per part de molts grups, no? És a dir, hi ha gent que, no, quan ofereixes la vacuna, molta gent et diu, no, és que jo no m'he refredat mai, i has de remarcar la diferència entre un refredat i la grip, que no es fa el mateix. El refredat o el tancarro no té vacuna i tu prens qualsevol cosa i pots anar a treballar o pots fer vida normal. La grip et deixa al llit amb un dolor impressionant i una febre molt alta, no? És molt diferent. Llavors, això és especialment sensible a la gent que ha passat una grip, reconeix la diferència, no? I això a vegades costa de vendre, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, ostres, que és una grip, quan passes una grip, realment les conseqüències no tenen res a veure amb un trencarro, no? Això que és una idea que moltes vegades quan l'ofereixes declina, no? De dir, no m'he vacunat mai, com que no m'ha passat res, prefereixo no fer-ho, no? Jo crec que moltes vegades per desconeixença, no?
Per sensació que suposa un risc, també, no? Hi ha molta gent que creu que vacunar-se suposa un risc també per la salut.
Sí, exacte, és a dir que no, un cop es posen les coses a la balança, a vegades hi ha certa por, no? Perquè si no has passat mai una grip, la gent que ha passat una grip i ha tingut conseqüències, aquesta gent ja no té cap dubte, però la gent que no s'ha vacunat mai, i potser algú li ha explicat, jo me la vaig posar i vaig fer un refredat, és a dir, bueno, tornem, no?, a l'argument, no?, de dir, ostres, el refredat no té vacuna, no?, un refredat et pots refredar en qualsevol moment, i la vacuna de la grip evita la grip. També hem de pensar que la vacuna de la grip, un cop s'administra, necessites 2-3 setmanes perquè el teu sistema immunitari faci front, és a dir, faci aquestes defenses necessàries per fer front a la grip. Això és important també, no vacunar-nos massa tard, perquè moltes vegades ens vacunem i estem incubant alguna història, no? I no ens dona temps que aquesta vacuna hagi fet efecte, no? Hi ha diversos factors que fan que això no puguem complir aquests objectius de vacunar tota la població de risc, no? Però, bueno, també és veritat que cada any es millora una miqueta el percentatge, eh? Mm-hmm.
Perfecte, doncs, ja ho sabeu, eh? A més, és el missatge que volíem llançar avui de la importància dels grups de risc, la vacunació de la grip pels grups de risc. Persones,
exacte,
bàsicament sí. Persones que tenen contacte amb altres persones, no? Seria...
És a dir, a part dels grups de risc, que són majors de 60 anys, sí, persones amb malalties cròniques, no?, amb obesitat, etc., també les persones que tenen cura de persones febles, no?, perquè actuem també com a vector de transmissió. És més, moltes vegades la persona, perquè està fent algun tractament així, no es pot vacunar, llavors convé vacunar-se al voltant, no? Sí. Que són casos molt específics, eh? Però és veritat que si tenim algú, cuidem un avi molt gran o així, el tenim a casa, si ens vacunem tots, és més difícil que aquesta grip arribi, no només vacunant a l'avi, sinó també els que venim de fora ens movem, no? Que som els que més fàcilment l'enganxarem, també, no?
Queda clar. Anna Pallarès, que és infermera del CAP de Palamós i membre de la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut. Moltíssimes gràcies per passar avui per aquest programa.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8:23, notícies. L'Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment un projecte de reforma de la plaça Murada, un dels espais més coneguts de la vila perquè és un dels miradors més populars del municipi. I ho fa, aquesta aprovació inicial ha rebut només el suport de l'equip de govern. Pedro Ruiz.
Doncs sí, i l'oposició diu que també considera que s'ha de fer una actuació, però reclamen que hi hagi més diàleg amb altres parts, més enllà dels veïns i treballadors de la plaça. En declaracions a Ràdio Capital, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha explicat que el projecte contempla 4 tipus d'actuacions. Puig ha defensat que cada projecte que realitzen el fan tenint present l'opinió dels ciutadans que els afecta directament i que tenen, per tant, una incidència directa.
Pedro, de quines actuacions es tracta?
Doncs en primer lloc es canviarà el paviment, es posarà nou mobiliari a la zona del mirador per fer-lo, diuen, més atractiu i modern, s'eliminarà el parterre central perquè molta gent que hi passava l'acaba trepitjant, segons explica Puig, i també modificaran tot l'enllumenat per posar-ne un que il·lumini més. Així detalla l'alcalde de Palamós com s'ha gestat el projecte. El cost del projecte s'acostarà als 50.000 euros i la intenció de l'executiu és poder començar a treballar a la zona a principis del 2020.
A veure aquesta notícia. La policia local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a l'estació d'autobusos de la Sarfa de Palafrugell. Eugènia Güell.
El robatori va tenir lloc, segons informa Sarfa a Ràdio Palafrugell, al voltant de les 2 de la matinada i el lladre obre lladre va emportar-se presumptament 2 caixes registradores. Segons informa Ràdio Palafrugell, s'estan analitzant les càmeres de seguretat per saber-ne més detalls.
No farem cap comentari d'aquesta notícia i deixo els comentaris per vosaltres. Aquest mes d'octubre han començat els treballs d'urbanització de la parcel·la sense pavimentar ubicada entre els carrers Sant Pere i Santa Teresa de Begú. Fins ara, això era un aparcament, oi, Eugènia?
Sí, després d'aquestes tasques d'arranjament, aquest emplaçament serà transformat en un nou espai verd multifuncional. En aquest sentit, Jordi Carreras, regidor d'Obres i Serveis, avança que la parcel·la passarà a ser un nou espai cívic central i de referència en el dia a dia dels veïns i veïnes que ajudarà a pacificar el centre del municipi.
I quan valen aquestes obres?
L'actuació té un cost de quasi bé 342.000 euros i es farà en un termini de 4 mesos. Les obres d'aquest projecte, que ja va iniciar l'anterior equip de govern, s'estan duent a terme sobre una superfície de 505 metres quadrats i, com dèiem, doncs, consisteixen en eliminar els actuals murs, en instal·lar enllumenat i mobiliari urbà i també en habilitar amb un nou arbrat.
Aquesta tardor, la marca de Territori Empordà començarà a desplegar-se per l'Alt i el Baix Empordà. L'acte oficial està previst pel proper 14 de novembre a Torroella de Montgrí. Una marca conjunta entre els Consells Comarcals de l'Alt Empordà i el Baix Empordà i ja està registrada a l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior de la Unió Europea.
Al llarg d'aquests dies, els Consells estan ultimant els detalls del desplegament abans de la presentació oficial sota la coordinació dels dos consellers comarcals de turisme, Agustí Badosa, de l'Alt Empordà, i Xavier Dilmé, del Baix Empordà. Totes aquelles persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat a l'Empordà, independentment del sector al qual pertanyen, podran sol·licitar l'ús de la marca i el logotip, que és gratuït. Hi ha previsió que s'hi adhereixin sectors molt diversos, com el de l'educació, la cultura, l'esport, el comerç, el turisme, l'administració i el sector privat. Les bases del manual d'ús estableixen que la marca no tindrà caràcter exclusiu i que es podrà utilitzar com a símbol secundari per distingir activitats o iniciatives representatives de la marca Empordà i els seus valors. Per tal d'associar els productes o serveis que s'ofereixen, aquests hauran de ser produïts a l'Empordà i no podran promoure qualsevol tipus de comportament que vagi en contra dels drets humans fonamentals o dels valors de la marca Empordà: pluralitat, progrés, creativitat i qualitat.
Per tant, qui podrà unir-se a aquesta marca Empordà?
Doncs per sol·licitar l'ús d'aquest logotip, les persones o entitats hauran d'omplir un formulari que es podrà trobar en el portal socempordà.com, que estarà operatiu després de la presentació oficial d'aquest mes de novembre. Per tal de fer front i atendre les sol·licituds, hi haurà una comissió de seguiment que, en cas que sigui necessari, tindrà potestat per retallar el dret d'ús d'una marca si es detecten incompliments de la normativa establerta. A mesura que passin els mesos, Badosa i Dilmé aniran a valorar avaluant el funcionament de la marca per veure si cal que els dos Consells Comarcals dediquin una partida pressupostària a aquesta iniciativa, entre d'altres mesures. Tots dos estan convençuts que l'Empordà és un concepte potent que donarà impuls a aquells que en formin part.
Unes 60 persones d'edat ben diverses van participar ahir diumenge al matí en un anellament científic d'ocells silvestres a Santa Cristina d'Aro. Durant l'activitat ambiental, els participants van poder veure l'anellament de diversos ocells.
Sí, en concret un de pit roig, una mallerenga blava, una mallerenga carbonera, un tallarol cap negre i un tord. L'acció va començar a les 10 del matí a la zona esportiva del municipi, que va servir de punt de trobada, i a partir d'aquí es va dur a terme l'activitat. Aquest anellament ornitològic, que dèiem que, segons van explicar des de l'àrea municipal, té un triple objectiu: donar a conèixer la nostra fauna, les seves característiques biològiques i també la importància de la seva conservació.
I què van fer exactament en aquesta activitat?
Doncs van anar a peu fins a una zona del bosc de Balcà, on el president d'Esterna, Jaume Ramot, va explicar l'origen de la formació de la Vall d'Aro entre Cadiretes i Gavarres, amb el riu Ridaura, i els ocells que es troben també dins d'aquest àmbit, i va diferenciar-ne els sedentaris dels migratoris. Després, el doctor de Biologia i professor de la Universitat de Girona, Josep Maria Pitubàs, va explicar les característiques per conèixer els ocells i també en què consisteix un anellament, i va ser quan ho va fer amb un pit roig i un tord. Després va anar fins a on s'havien col·locat les xarxes, on es van capturar 4 ocells més, i després d'anellar-los els van deixar lliures. Amb aquestes activitats van ressaltar la seva importància, ja que qualsevol registre d'un ocell anellat pot oferir una gran quantitat d'informació sobre la seva biologia, especialment pel que fa als seus desplaçaments.
Gràcies, Eugènia Güell. Acabem de passar al punt de les de 8:45 del matí. Hi ha alguna notícia més, i és, per exemple, que l'Ajuntament de Palamós invertirà 35.000 euros per cadascuna de les properes dues edicions del Carnaval del municipi. I les organitzarà un cop més a l'Associació de Carnaval Palamós.
Així s'ha adjudicat després del concurs que va convocar l'Ajuntament. Així doncs, les edicions del 2020 i del 2021 queden en mans d'aquesta entitat després que Som Carnaval renunciés a presentar-se de nou. D'aquí a 2 anys, doncs, es tornarà a fer nova convocatòria.
I quin és el pressupost per l'any que ve?
Sí, de fet, el que deies, 35.000 euros per cada una de les edicions, i la novetat d'aquest any és que s'han augmentat 6.000 euros la inversió per cada any, l'edició del 2020, i també 6.000 euros per l'edició del 2021. Segons informa Ràdio Palamós, en el ple del dijous passat, la regidora del PSC, Yolanda Aguilar, va animar l'equip de govern a millorar la subvenció també a d'altres esdeveniments culturals, i per la seva banda, Raimon Trujillo, de Junts per Catalunya, va celebrar que la subvenció pel Carnaval de Palamós hagués pujat, però creu que encara ho hauria de fer més.
Són les 8:34 minuts i 32 minuts. Escoltem en Pere Maruny. Que és qui ens deixa el comentari d'avui. Endavant, Pere.
I nosaltres, què podem fer? Aquesta pregunta se la fa molta gent, al nostre petit Empordà, i arreu del país, totes aquelles persones que estem lluny dels principals focus de la revolta catalana que estem escrivint col·lectivament a hores d'ara. Seguim l'actualitat al minut, cada manifestació, cada cop de porra, cada barricada, a través del mòbil, de la televisió, de la ràdio. I nosaltres, què podem fer? Ens ho preguntem persones amb fills petits, amb familiars dependents o persones sense cotxe que, simplement, no podem estar a primera línia de combat per les raons que siguin. I de vegades ens angoixem. Si la cosa va bé, si el nostre govern no ens traeix i ens deixa tirats a l'estacada, és de preveure que la lluita serà llarga i aleshores caldran moltes mans. Tot suma. Organitzar un vermut o un dinar popular per a recaptar fons per a les caixes de resistència, un recapte d'aliments per portar els talls de carretera o a la gent concentrada davant dels jutjats. La rereguarda potser no llueix, però és tan important com restar al front. Així que ja ho sabeu, que ningú s'angoixi, que ningú es desanimi, que ningú defalleixi. Tots som importants. I no, no tenim assegurada cap victòria, però ningú, a aquestes alçades, ens podrà robejar la dignitat.
Gràcies, Pere Marull. Precisament sobre això... El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, marxa de Barcelona i obvia l'oferiment de Quim Torra de reunir-s'hi. El president espanyol ha visitat la comissaria de Via Laietana i alguns dels agents ferits en els disturbis.
Sánchez ha visitat la prefectura del Cos Nacional de Policia de Via Laietana, escenari d'alguns dels enfrontaments més durs dels darrers dies, i també els hospitals Sagrat Cor i Sant Pau de Barcelona, on hi ha alguns dels agents ferits durant els disturbis. Ho ha fet acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i de la delegada del govern espanyol a Madrid, Teresa Cunillera. El president espanyol va respondre per carta a les peticions de Torra, insistint que el president de la Generalitat ha de condemnar de forma explícita la violència i donar suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
I el president del PP, Pablo Casado, diu que no és hora de dialogar amb Torra, sinó d'abanderar la fermesa i fer-li el requeriment previ al 155. El president del PP demana desvincular la rebel·lió de la violència al Codi Penal.
Nosotros pensamos que ahora no cabe una apelación al diálogo, sino a la concordia, no cabe una apelación a la negociación, sino a la ley y al orden, y por tanto el gobierno no debe abanderar el apaciguamiento, sino la firmeza democrática con todos los instrumentos que la ley pone a su disposición.
Ha afirmat que l'única carta que el president espanyol Pedro Sánchez ha d'enviar al president de la Generalitat Quim Torra és el requeriment de compliment de les obligacions legals i constitucionals previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. També ha demanat que es desvinculi la rebel·lió de la violència al Codi Penal perquè en ple segle XXI es pot dur a terme aquest delicte de forma digital, ha dit.
De forma digital, molt bé. I grups de professionals de la premsa convoquen una concentració de rebuig a les agressions a periodistes. Sindicats de la imatge, SPC, l'Associació de Dones Periodistes, el grup Bernils i el col·lectiu Ciutadella donen suport a aquest acte.
La concentració se celebrarà avui a les 6, just al mig de la plaça Catalunya de Barcelona, i servirà perquè els professionals de la premsa puguin mostrar el seu malestar per la situació dels darrers dies. La convocatòria apareix com a complement i just després de la publicació del manifest del Col·legi de Periodistes, on es reprova l'actuació dels cossos policials en el marc dels aldarulls per la sentència de l'1 d'octubre. El text recorda que hi ha hagut 65 periodistes ferits els darrers dies, tots perfectament identificats. En aquest sentit, el col·legi creu que l'arbitrarietat de moltes accions policials pot respondre a l'objectiu d'intimidar els periodistes per allunyar-los dels llocs on es produeixen els fets i evitar testimonis dels abusos que es puguin cometre.
És obvi això. És obvi tot el suport des de Ràdio Capital a aquesta concentració. Intentarem anar-hi o enviar-hi algú, si podem. L'exhumació de Franco tindrà lloc el dijous 24 d'octubre a partir de 11:15 del matí. La Moncloa diu que el procés es farà en la intimitat, tot i que hi serà present la ministra Delgado.
Les restes seran reinhumades el mateix dia al Panteó Domingo Rubio, on ja està enterrada la seva vídua Carmen Polo. Segons la Moncloa, tant l'exhumació com la reinhumació es duran a terme en intimitat i en presència de la família i les seves persones pròximes. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, serà present a l'exhumació, trasllat i enterrament en condició de notaria major del regne. La Moncloa insisteix que les restes del dictador no podien continuar en un mausoleu públic que exaltés la seva figura, fet que està expressament prohibit per la Llei de Memòria Històrica. Recorda més que hi ha una sentència ferma del Tribunal Suprem del 30 de setembre que va posar punt i final al contenciós administratiu imposat per la família per provar d'impedir l'exhumació.
Gràcies, Alba Legide.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer. A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això, cada diumenge de 6 a 8 del vespre, repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món.
Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps.
Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Les 8 i 39 minuts. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé. Per un moment he tingut un moment de crisi, hi havia un equip que no s'encenia, però després he comprovat que és que no estava endollat a la corrent.
Clar,
és que... Saps què passa? Que això de matinar de vegades no sempre del tot és bo, eh? Jo ja porto un parell d'hores despert.
Ok, Google, felicita a Josep Lluís.
No és el meu sant ni el meu aniversari tampoc, eh?
Lo siento, no puedo ayudarte.
No puede ayudarte.
Veus? És el meu aliat, Google. Exacte.
Mira, per una vegada, no?
Per una vegada, sí.
Aquestes màquines ens fan cas. Josep Lluís, tenim diverses notícies interessants, força interessants, sobre tecnologia i oci digital. La primera interessarà a tothom que tingui un Android, específicament a qui tingui un Samsung S10, però en realitat a tothom, perquè això pot passar en qualsevol altre telèfon, que és un problema que permet que qualsevol pugui desbloquejar el telèfon d'un altre. Com va això?
Sí. Ara aquí els pro Apple, pro iPhone diran no, això amb un iPhone mai passarà perquè són telèfons superiors, de gamma molt més alta, però no, això pot passar a qualsevol dispositiu, perquè realment el problema no està en el dispositiu, en el Samsung S10, que és amb qui ha passat, no? Amb el dispositiu que ha passat, però no, el problema no està aquí, el problema està en un accessori. Us explico. El cas és que fa unes setmanes un usuari ha denunciat que el seu telèfon, el seu nou flamant telèfon Samsung S10, que no és barat, el podia desbloquejar qualsevol persona a banda d'ella amb la seva empremta dactilar. És a dir, a veure, fins ara teníem com a sistemes de bloqueig del telèfon que doncs el patró típic aquest d'un dibuix o el PIN, no? Que bé, doncs tenien un estat de seguretat, però si algú et veia, per exemple, fent el dibuix o t'endevinava el PIN perquè t'havia vist posar-lo o jo que sé, o que era molt fàcilment deduïble
o que marcava, podia... o que deixava la marca creada, a vegades quan feies aquest patró, et quedava la marca a la pantalla i si no la netejaves es podia veure.
Exacte, doncs hi havia aquestes possibilitats en la majoria de casos remotes, no?, per poder accedir al telèfon, però podia passar. Clar, quan van sortir els patrons de desbloqueig del telèfon via empremta dactilar, això, ostres, va ser una revolució perquè, evidentment, qualsevol persona que no siguis tu, les empremtes dactilars són úniques i, per tant, no podien desbloquejar el telèfon. Doncs bé, ara s'ha descobert una vulnerabilitat concretament en el Samsung S10, però que realment no està provocada, com dèiem, pel propi telèfon. Està provocada per un accessori, concretament per al protector de pantalla. En el Samsung S10, no com amb altres terminals, el lector de l'empremta dactilar està situat a sota de la pantalla. És a dir, no es veu. O sigui, tu el que poses és el dit a sobre de la pantalla, amb una part concreta de la pantalla, per poder desbloquejar el telèfon. I el lector està sota, està el hardware, no?, que permet això, està sota de la pantalla. Doncs bé, si es col·loca un protector de pantalla que no sigui homologat, que no siguin els originals de... no sé si són marca Samsung o algun altre, no recordo ara, però en tot cas els homologats i els aprovats per Samsung, doncs això no funciona correctament. Llavors, això és el que va denunciar una usuària que va dir que va comprar un protector compatible per eBay, per al seu Samsung S10, el va col·locar i una vegada estava instal·lat va comprovar que ella perfectament funcionava el desbloqueig, però el seu marit, els seus familiars, tothom podia desbloquejar el telèfon.
Però com pot ser
això? Doncs mira, això passa perquè a veure, realment com funciona el detector d'empremta dactilar de Samsung, aquest concretament que està situat a sota de la pantalla, funciona a través d'ultrasons. Hi ha un patró d'ultrasons iguals que els sonars, iguals que aquests sistemes que es fan servir per reconèixer submarins en el fons del mar, doncs són ultrasons, no? Que el que fan és complir un patró i llavors el moviment del dit, quan tu el poses a sobre de la pantalla, això produeix una vibració que reconeix el sistema. Doncs bé, si el material amb el que està fet el protector no és l'adequat amb el que els enginyers havien dissenyat aquest patró de sons, per entendre'ns, Això provoca una altra freqüència, una altra vibració que fa que el telèfon, doncs, no és que no el reconegui, sinó que l'interpreti com a bona, en aquest cas, no? I, per tant, qualsevol pugui desbloquejar el telèfon. Samsung ha reconegut que aquest problema existeix, és a dir, i que estan treballant per solucionar-ho via software, perquè, clar, el que no podem fer, i menys amb un telèfon que ja porta uns mesos en el mercat, és ara fer, doncs, com va passar, ara no recordo el nom, era aquell, el Galaxy Note no sé quin, que van haver de retirar-los perquè s'incendiaven, no sé si recordes aquell problema. Doncs, clar, no és un problema prou de seguretat, prou, com diria, no important, sinó... Que no atempta directament contra la integritat física de les persones, és prou important, evidentment, però el que no faran serà canviar tots els telèfons, sinó que ja han vist que això té una solució via software i estan treballant en una actualització per corregir aquest problema. Sobretot, per tant, mireu, no compreu protectors de pantalla que no siguin els homologats per Samsung, per el Samsung S10, perquè passen aquestes coses, i a vegades la broma pot sortir una mica més costosa.
Per tant, l'oficial, però clar, que l'oficial que és molt més car.
Clar, sí. Fins que no, com a mínim, fins que no tinguem l'actualització i que realment ens puguin garantir que en qualsevol protector de pantalla, o almenys amb una àmplia gamma de protectors de pantalla que no siguin només els oficials, doncs el sistema pugui funcionar correctament.
Realment, ja és intel·ligent el capitalisme, eh? Ja ho té, això, oh, el capitalisme.
Home. Que et va... Sí, però clar, això està clar, no? O sigui, al final, ara jo dubto molt, crec, fins i tot m'atreviria a dir que els fabricants perden diners amb el telèfon en si, amb el hardware, amb la màquina.
El hardware perden diners?
Sí, o estan molt, molt ajustadets, eh? Vull dir, encara que es fabriquin a la Xina, eh? O sigui, on guanyen és amb els accessoris, amb el servei postvenda, amb les garanties, amb les assegurances, etc. Sí, és com, de fet, el mercat de l'electrònica de consum, i a més que a més que jo m'hi he dedicat durant molts anys, això us ho puc assegurar, fa 15 anys el negoci estava en la compra-venda de màquines. Mm-hmm. Ara el negoci està en els serveis.
Val, és a dir, sí, realment, en les realment, subscripcions a coses, clar, que tu tinguis dins del mòbil, no? És on treuen diners.
Sí, subscripcions vàries, tant per sigui per continguts com siguin per un assessorament, per una formació, per arreglar un problema, per solucionar alguna cosa. Realment la producció tan massiva d'equipament ha fet que els preus siguin tan baixos que realment sigui molt difícil competir només per la màquina.
Clar. Doncs bé, compte qui tingui S10 i compte qui tingui algun altre mòbil a qui li pugui passar amb aquest mateix sistema.
Exacte.
Altres notícies, ara que ens acostem a les eleccions, la Junta Electoral actua a tort i a dret contra tothom i també contra Podem. Contra Podem, sí. A qui li ha demanat i li exigeix que retiri la seva publicitat a Facebook. Com va això?
Sí. Realment jo crec que estan tenint molt mala sort aquests de Podem, Unides Podemos, perquè a més abans d'això també es va conèixer fa relativament poc que els hi havien prohibit l'ús de WhatsApp com a sistema de, com a canal, com a plataforma per enviar propaganda electoral, eh? I realment no els hi va prohibir, no va ser en aquest cas la Junta Electoral, sinó va ser el mateix WhatsApp que els hi va bloquejar els comptes perquè van dir que estaven fent enviaments massius i WhatsApp no es pot fer, no permet fer això. Sí que ho permet, però ho penalitza.
Ah, i ara que parlem de WhatsApp, després t'explico una cosa.
Val. I això, anem a centrar-nos en el cas de... És que me'n vaig perquè estic ara experimentant també a WhatsApp per altres coses i ara m'anava a venir al cap. Però això que ha passat amb Podemos, què ha passat? Doncs que la Junta Electoral en aquest cas li ha prohibit a Podemos, diguem-ho així, començar la campanya electoral abans d'hora. El que havien fet és, durant tota la setmana passada, s'havien gastat fins dijous, la setmana passada, segons les últimes xifres que tenim, 20.000 euros en anuncis de Facebook. Home, són diners, eh? 20.000 euros en anuncis de Facebook ja pot ser una bona campanya, però clar, també estem parlant d'un partit d'àmbit estatal, no?, que ha d'arribar moltíssima gent a tot l'estat espanyol. El cas és que clar, la Junta Electoral, resumidament, el que ve a dir és que la campanya electoral encara no ha començat i que parlem per les eleccions del proper 10 de novembre, eh? I que clar, que no podem fer això. Clar, Podemos, el que ha dit, diu, és que les xarxes socials no es poden, la publicitat o la feina que es faci a les xarxes socials no es pot equiparar a la publicitat tradicional, a la típica enganxada de cartells, als espais electorals en ràdio i televisió, etc, diu, perquè és un tipus de publicitat, és un tipus de contingut que perquè arribi a la gent necessita més temps perquè estigui en circulació. Si és veritat que un anunci, en aquest cas a Facebook, té un temps de resposta bastant més ràpid que en una publicació orgànica, és a dir, aquella que tu promociones sense pagar diners, és a dir, a base de compartir, a base de likes, a base de fer participar la gent, però també és cert que sí que és veritat que no té el mateix impacte, per exemple, una campanya en ràdio, no? Que un anunci a Facebook que necessita una mica més de temps perquè comenci a circular per molt visible que sigui. Llavors, aquest és l'argument de Podemos. La Junta Electoral diu que no, que la llei diu que la campanya electoral comença tan data i que han de retirar els anuncis.
Clar, ells el que diuen, entenc, és que això al final és una forma de comunicar, de comunicar-se amb la gent, no? Però clar, és que al final han gastat diners en anuncis, vull dir, és que el nom
exacte,
està clar.
Exacte, sí, és que la línia és molt prima, no? Perquè el que han fet ha sigut no només fer anuncis, sinó fer determinades publicacions. Això no ho he comprovat del tot, però la cosa va per aquí segur, que és promocionar-les. És a dir, clar, ells diuen, és que si jo faig una publicació ara, jo ara imagino que sóc el community manager de la pàgina de Facebook de Podemos, i faig una publicació amb el vídeo de la darrera intervenció a no sé on de Pablo Iglesias, doncs, i això ho llenço a la meva pàgina de Facebook, això té un abast limitat, i el que he de fer, si vull que arribi a molta més gent, doncs és promocionar-lo, és a dir, pagar perquè aquella publicació arribi a molta més gent a banda de l'abast orgànic que podia tenir, que clar, que tractant-se d'una pàgina com la de Podemos, doncs, que té milers i milers de seguidors, doncs evidentment l'abast orgànic, per petit que sigui, és important, no? El que passa és que clar, evidentment no és tot el desitjable que hauria de ser, tenint en compte que tenim eleccions d'aquí dos dies. Però clar, llavors ells el que defensen és que el tractament de la publicitat digital, encara que sigui electoral, o la propaganda electoral, encara que sigui digital, doncs ha de tenir un tractament específic i a part del que té la publicitat tradicional. Jo estic bastant d'acord, perquè realment és allò de que les lleis van molt més lentes que no la societat i que la tecnologia, per suposat.
Això sempre, però puc entendre el que digui la Junta Electoral de tu t'estàs gastant diners en arribar més gent.
Sí, en el fons estàs fent publicitat perquè estàs pagant per arribar gent, per tant... és així.
Sí, sí. El que m'estranya és que no ho facin altres partits, que només ho estigui fent Podem. Això em sorprèn.
Clar, d'això també... I aquí venia el comentari que et feia abans de la prohibició que havien tingut per part de WhatsApp, no? I és que d'això es va queixar precisament Podemos ara fa un temps. WhatsApp deia que havien violat les seves condicions d'ús, que no permet fer enviaments massius, però per altra banda sí que és veritat que tu pots crear una llista de difusió i és veritat que una llista de difusió de WhatsApp te permet fer fins a 256 enviaments, que és el número d'usuaris màxims que pots afegir, però tampoc tens límit per crear llistes. O sigui que realment, encara que sigui de manera manual, però pots fer un enviament massiu. Per tant, què és? Quina és la definició d'enviament massiu? No? Doncs ha sigut WhatsApp el que els va tancar el compte que feien servir, i Podemos es va queixar de que això ho estaven fent servir el PP i el PSOE i no
s'han tancat. El que t'explicava abans és que vaig llegir una notícia, per tant entenc que és real, d'una broma que circula per WhatsApp, que això si algú ens està escoltant, sobretot gent que tingui grups de WhatsApp amb sí. gent jove, una broma que circula que fa que tanquin el WhatsApp, que et bloquegin el WhatsApp. I no sé si n'has sentit a parlar, és una broma...
Sí. De fet, ho vam comentar la setmana passada amb en Gerard, però ho vam comentar molt de passada perquè vam tenir molt poquet temps. Va ser una microsecció la de la setmana passada i mira, si va molt bé que ara ho recuperis, perquè això ho podem explicar una mica més en detall.
És allò de posar el nom del grup de WhatsApp Child Porn, no? Porn
clar, infantil. Per exemple... Clar, clar, clar. Llavors, què va passar? Doncs que s'ha detectat que molts usuaris van començar a fer la brometa de posar això, doncs un nom X amb paraules, bueno, teòricament censurables, no? A grups de WhatsApp i clar, WhatsApp el que no fa, teòricament, és llegir el contingut dels grups per un tema de privacitat, a més que el contingut està xifrat, no? Teòricament. Però el que sí que pot llegir és, o llegir, o d'alguna manera veure, no? És el nom dels grups, l'estat dels usuaris, una mica els patrons de comportament, per entendre'ns, no? Clar, llavors, quan detectaven que hi havia certes paraules que s'estaven fent servir per posar nom a grups de WhatsApp, doncs WhatsApp el que va fer va ser tancar el grup directament i bloquejar els usuaris a tots els membres d'aquell grup, concretament bloquejar el compte, eh? O sigui, que no poguessin fer servir WhatsApp, no que no poguessin interactuar amb el grup, sinó bloquejar el compte. Llavors, clar, el que estaven detectant d'alguna manera, com que no poden entrar en el grup i veure si realment allò és un grup, en el cas del Chillport, no? Com que no poden comprovar si realment el contingut que hi ha en aquell grup és sobre el que diu, que es diu sobre el nom del grup, vaja, doncs tancaven el grup i bloquejaven els usuaris directament. Clar, aquesta brometa li ha sortit cara a unes quantes persones. I quan WhatsApp ha comprovat que ha sigut una broma que s'ha fet viral, o sigui, que algun espavilat va dir canvieu el nom del grup i no sé què, que no sé amb quina finalitat, la veritat. Bueno, potser potser també la finalitat ja estava predeterminada i sabien que això passaria, eh? Doncs va començar-se a fer viral, com tantes coses passen que en 24 hores comencen a circular per la xarxa, i va haver un número important de persones que es van quedar d'un dia per l'altre sense WhatsApp. Ara WhatsApp ha tornat a reactivar els comptes de la majoria d'aquests usuaris, perquè han comprovat que ha sigut una broma, doncs, que s'ha fet viral i que hi ha hagut molt d'innocent que ha picat.
Doncs si us arriba aquesta broma ja ho sabeu, eh? Aquí,
No ho feu, compte. No ho feu. Tampoc té cap no. Cara. Si ara, per exemple, al grup de WhatsApp de la ràdio li posem Capital Porn.
No, exacte.
No ho sé, no?
Capital Porn, no. No tindria cap sentit, però per sí això. Que puc entendre que mira la broma, ja, i llavors et quedes sense WhatsApp, sí, clar.
Però ala, vinga, hola.
Vinga. Fora. Escolta, a veure, una última notícia, que això ja ho havia vist en algun lloc, i és divertit, no? Que ja es pot pagar, sí. Es pot pagar a les parròquies, fer donacions, allò, l'almoina, amb targeta i mòbils.
Sí, sí, el cepillo digital, no?
Això, exacte.
Sí, sí, jo també ho havia sentit molt de passada ja fa un temps, potser no aquí, però sí que crec que als Estats Units. Doncs això ha arribat ja també a l'estat espanyol i resulta que ara ja hi ha una empresa que està comercialitzat una espècie d'aparell, de dispositiu, que es col·loca a les parròquies, a l'entrada de les parròquies, a les esglésies, i que permet que tu puguis fer l'almoina, això, el teu donatiu a l'església, o bé amb targeta de crèdit, o bé amb el mòbil, amb els dispositius que te permeten pagar amb el mòbil, que avui dia ja són una gran quantitat i que amb tecnologia NFC, amb radiofreqüència, doncs poses el mòbil i pagues amb ell. Doncs, a més, el cas és que tot això també porta una sèrie... Ui, estic sentint la música una mica alta,
ah,
Dani.
Sí? Doncs no ho sé. Bueno, vinga, digues.
Gràcies. És que m'estava gustant parlar tot. El que et deia, no? Que són una espècie de dispositius que a més porten una pantalla tàctil, per tant és tot estudiat perquè sigui molt fàcil, no? I porta una sèrie d'imports ja predeterminats, des d'un mínim de 2 euros 5, 10 i no sé quina quantitat màxima pots arribar a donar. Llavors és molt fàcil, amb dos clics o dos més que clics, dos moviments del dit, selecciones l'import, poses la targeta o poses el mòbil i has fet el pagament. Per tant, està tot molt estudiat perquè realment no baixin les aportacions, no? dels creients o de les persones que vagin a missa. I no només que vagin a missa, estem parlant també de persones que potser potser visiten catedrals, sí. Monuments i que volen fer una donació per al manteniment d'aquí.
Allò que vols posar un espel a Montserrat, a la Moreneta, doncs vinga, amb targeta, molt bé. O amb el mòbil. Molt bé, Josep.
Més que amb targeta, amb el mòbil, quasi.
Exacte.
Quasi.
Sí. Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dimarts, i en compte amb la pluja, que avui és tota una cosa una mica complicada.
Sí, molt en compte. Vinga, vagi bé.
Apa, adéu.
Doncs obrim el mapa del Baix Empordà i ho fem repassant sobretot la meteorologia.
Estem davant d'un episodi de pluja amb situació de llevant que portarà precipitacions molt abundants, importants i generals aquí al Baix Empordà. La situació quasi de llibre comportarà un episodi de vents allevantats, gran temporal marítim, amb onades que podran arribar als 3 o 4 metres d'alçada i, sobretot i com a més destacable, la pluja que en mapes de previsió podrà acumular registres de 100 litres en 24 hores.
A Palamós es reformarà la plaça on hi ha un dels miradors més famosos del municipi. Es tracta de la plaça Murada. S'ha aprovat inicialment amb l'únic suport d'Esquerra al partit del govern. L'oposició diu que està d'acord amb que s'ha d'actuar en aquest espai, però considera que calia mantenir una interlocució amb altres persones més enllà dels veïns i treballadors de la plaça. El projecte costarà uns 50.000 euros.
A Palafrugell, la policia local i els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a l'estació d'autobusos de la Sarfa de Palafrugell. Va ser abans d'ahir a la matinada i presumptament qui va cometre el robatori s'haurien dut dues caixes registradores, segons va informar Ràdio Palafrugell. A Begur, aquest mes d'octubre, han començat els treballs d'urbanització de la parcel·la sense pavimentar ubicada entre els carrers Sant Pere i Santa Teresa. L'espai, que fins ara actuava com una zona d'aparcament per a vehicles, serà transformat en un nou espai verd multifuncional que, segons ha dit el regidor d'Obres i Serveis, Jordi Carreras, ajudarà a pacificar el centre del municipi.
Al Baix i l'Alt Empordà, aquesta tardor, la marca Empordà començarà a desplegar-se pel territori. L'acte oficial està previst pel proper 14 de novembre a Torroella de Montgrí. La marca és de titularitat conjunta entre els Consells Comarcals de l'Alt i del Baix Empordà i servirà per donar a conèixer tots els productes i serveis de les comarques.
Gràcies a tothom, que vagi molt bé. Moltes gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Ara de seguida la millor música i tota la informació a la nostra web, a radiocapital.cat, durant tot el dia. Que tingueu molt bon dimarts.